Reapunt. El president palestí Mahmoud Abbas diu que Israel ha acceptat una de les demandes històriques de Palestina, que es torna a les fronteres marcades l'any 1967. Amb aquesta darrera informació acabam, començarà el programa d'acollida pròpia.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Una lluna ben petitona que encara veiem en el cel ja a les darreries del mes d'agost, que coincideix amb els sants i patrons d'alguns dels municipis de les nostres illes, a les cas, per exemple, de Felanitx, que hi van tenir festa grossa de Sant Agustí, i també festa de la parròquia de Sant Agustí d'Esvedrà. Així que molt d'anys a tots els agustins i a totes les agustines, perquè avui celebrau el dia de la vostra onomàstica. Que, per cert, sabeu qui era Sant Agustí? Idò, conegut també com Agustí d'Hipona, que és el lloc on va morir, era fill de mare cristiana i pare pagà. De petit no va ser batiat i vam fins i tot menysprear del tot el cristianisme, fins que, colpit de la lectura d'Hortensius de Ciceró, va iniciar la recerca de la veritat, fet que el va dur a la conversió en el cristianisme. Idò, i mireu, tot el pensament agustinià gira en el voltant de dos temes fonamentals, Déu i l'ànima.
Sí, jo vaig estudiant els agustins.
Sí, el veieu sí. Una escola, Palma, que s'hi
sí,
diu...
Sí, el Col·legio Sant Agustí, però fa molt d'anys, aquesta escola té més de 100 anys, jo vaig ser dels primers.
Sí, no, és vera, i d'aquí com que... Bé, bon vespre.
Bon vespre, com estàs? Jo és que t'estava escoltant, i sí, sí. He de reaccionar.
Reaccionar, perquè això vos sona.
I Sant Agustí va saber lligar el que és la ciència amb la fe, és a dir, el seu símbol és un cor i un llibre obert, sí. Enllaçats per com un llamp.
Teniu tota la raó, Conco.
Clar que sí.
És cert, és ben cert. És ver això.
Que és ara pel gos que se celebra, però després me pareix que és abril o maig, que el col·legi de Sant Agustí fa la festa, però realment se celebra el gos.
Val. Idò, mireu que els frares agustins o agustinians són membres de l'ordre de Sant Agustí, duen un hàbit negre.
Bé, ara ja no.
No, duien un hàbit negre, una túnica i una caputxa llarga.
Dedicats a l'ensenyança.
Exacte.
I també feien moltes missions.
Molt bé,
pares agustins, molt bons al·lots.
Mira una cosa curiosa que passa durant l'any degut a Sant Joan. Xerrant de sant, ja aprofitam. Hi ha dues festivitats, Conco, de Sant Joan. Per una banda tenim Sant Joan Baptista, vale, que és dia 24 de juny, val, i després tenim, precisament demà, que és dia 29, que és Sant Joan de Gollat. Idò, aquest darrer és el patró d'algun dels pobles, com per exemple Estellencs i Sant Joan.
Sí, ja ho sé, perquè les verbenes d'Estellencs ja són a final d'agost, i llavors ja és la primera setmana de setembre, després ja comencen les de bany a bufar.
Sí.
I llavors tenen les darreres ja de Bunyola. O sigui, Castellans, jo ho tenc ben ressenyat, sí.
Bueno, comentar també, seguim en sots sants i també festes, que passat demà, dia 30 i dia 31, són festes a Sant Lluís, en honor al seu patró.
Sí, però ja comença l'any ara.
Ah, sí?
Sí, acaba l'estiu, comença el setembre, comencen les escoles, comencen les universitats, la gent del poble va a la ciutat, tots...
És una altra cosa, una altra rutina.
Però jo comença ara.
Comença ara. Déu meu.
Sí.
Per jo acaba l'estiu, que és diferent.
Sí.
Bueno, són passades les 10, Conco.
Ai,
i hem de donar bon vespre als nostres oients.
I parlant, sí.
Bueno, i d'això, estàveu de collita pròpia, aquí a les zones d'IB3 Ràdio, i ara començam. Bon vespre, des de les zones d'IB3 Ràdio. Això és de collita pròpia i tot i que fa una calorada, sortim a la fresca perquè hem de seguir replegant coneixements.
No, però ja se comença a notar la fresqueta. Se nota que ja acaba l'agost.
Com que jo tenc calor, eh?
Bé, tu sempre tens calor.
No és vera, jo sempre tenc fred, és diferent d'això.
Ah,
sempre tenc fred i troc que fa calor. Bueno, de totes maneres, jo he de dir una cosa. Som de collita pròpia, com diu el Conco, segons ell, prenem la fresca. Bé, d'acord, però... A de collita pròpia sempre dic que creixem una mica més. I per què dic això? Perquè quan descobrim coses noves que no sabíem, se diu, se dita que creixem, no és vera, creixem un poc més. No, se diu així o no? Avui sí. He crescut un poc més, no se diu?
Sí,
bueno.
Mentalment.
Bueno, això és el que feim en aquest programa, saber coneixements, adquirir coneixements sobre les tradicions, els costums, la història de les nostres illes, però vistes sempre des del punt de vista de les seves singularitats i particularitats. Bueno, som de Marga Pocoví, que no ho havia dit, i tota aquesta feina de col·lecte la feim entre tots, cada dijous i cada divendres, de 10 a 11 del vespre. Mireu el que va passar tal dia com avui a l'àmbit balear.
Anem a veure.
Mireu, un 28 d'agost de l'any 1459, a dalt de ciutat, el príncep Carles de Viana s'allotja en el Palau Real de Salmudaina, on hi residirà fins al mes de març següent.
Exacte.
Per cert, xerrant de Palau Real de Salmudaina, heu anat qualque vegada?
Sí, fa molt de temps. El que jo és magnífic és aquest àngel custodi que està a dalt de tot.
Sí que és vera.
Fa no sé quant de temps.
Sí.
I encara no s'ha oxidat.
No s'ha oxidat.
Ni ha caigut. I mira que li han pegat llams i tot.
Està de guardià.
Està de guardià. Sí. Era el patró de Palma.
Sí, és vera.
Sí, llavors va ser Sant Sebastià, però l'àngel custodi. Deixem-nos en prou de dalt.
Deixem-nos així. Estamos xerrant d'aquí una estona.
El cronista de ciutat.
Molt bé, com ho sabeu?
Bé, perquè jo l'he convidat.
Ah.
Jo conec molt el pare.
Bueno, un apunt històric a nivell internacional, i hem de posar-se a cenar damunt la taula, la podeu començar a preparar, Conco.
Sí, venga.
D'acord, mireu, 28 d'agost, l'any 1833, després d'haver prohibit el comerç d'esclaus, l'any 1807, en el dia d'avui el Parlament Britànic va aprovar l'acte d'emancipació mitjançant la qual s'aboleix l'esclavitud a tot el Regne Unit i les seves colònies. Au, vinga,
pesa. Au, que em pesa avui la nostra senalla.
Amem, quin continguts.
De moltes coses.
Amem, continguts, convidats.
Se li ha romput un ansa i tot.
Exacte, per què? Perquè tots els protagonistes tenen molt de pes.
Clar que
molts,
sí.
I doncs esteu molt atents a la senalla, el que hi duim de dins. Esteu atents.
Què hi duim avui a la nostra senalla?
Farem una volteta radiofònica pel Palau de Salmudaina. Ja mos ho ha dit el Conco. I de la secció de qui sap és que coneixerem singularitats sobre la història d'aquest palau. Però per això hem de partir a fer aquest recorregut amb un expert. És en Bartomeu Bastard, amic del Conco.
De son pare, ja no molt
amic. De son pare. Bueno, després m'on hem d'anar, hem de seguir recorregut del programa i hem de passar per la secció de feines fetes. I avui partim fins a fora viles de ses illes per veure què hi poden fer al llarg d'aquests dies. Avui el Pare Nòstic és el protagonista d'aquesta secció. I per acabar, en vista que demà és Sant Joan de Gollat, patró del poble de Sant Joan, investigarem sobre les seves festes, coneixerem el caràcter de la seva gent i sabrem més sobre aquest municipi del Pla de Mallorca. I tot això serà el nostre d'acollida pròpia d'avui, en el que mos encantaria que mos hi acompanyéssiu. Vos pareix que hi anem de sa mà?
Vinga,
començam a encetar seccions.
De començar, que si no, no acabarem mai.
D'acollida pròpia també és a Facebook. Feu-vos amics nostres, seguiu-nos i comentau què trobau dels temes que tractam al programa.
Va ser el rei Jaume II qui va voler convertir l'Almudaina en Palau Real. I encara que l'Almudaina és una de les residències de la família real, la seva titularitat i administració correspon a l'ens públic Patrimoni Nacional. Avui fem una volteta pel Palau de l'Almudaina de la mà de Bartomeu Bastard, a qui ara coneixem un poc més.
Bartomeu Bastard Cladera va néixer l'any 1970 a Palma, municipi on hi resideix. És llicenciat en Filosofia i Lletres, especialitat en Història de l'Art per la UIP, i també és el cronista de la ciutat de Palma des de l'any 2002. És membre de la Reial Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics, i de fet és especialista en heràldica medieval. És membre de la Societat Arqueològica Lul·liana i col·laborador de la publicació Diario de Mallorca, on escriu articles relacionats amb la història de Palma. Entre els seus llibres publicats podem destacar l'Església i els retaules del Santuari de Lluc, Guia del Castell de Bellver, Cròniques de Palma i la seva darrera publicació, El Infante Felipe de Mallorca y los Franciscanos Espirituales.
Qui sap és que?
I qui sap és que de tot això? Bartomeu, bon vespre.
Bon vespre.
Encantats de tenir-te aquí per fer una volteta pel Palau de Salmudaina, no? Mos fa una golada.
Igualment.
I crec que hem trobat a la millor persona, que m'ho pot explicar.
Moltes gràcies.
Well, bon vespre,
bon de totes vespre. Maneres, podríem xerrar hores i hores d'aquest palau, però menys 5-15 minutets, nosaltres i els nostres oients se fan una idea d'aquesta ruta que mos faràs. Conta-mos un poc quins són els orígens d'aquest palau.
Bé,
cap a on mos remuntam?
Sí, el Palau de l'Almudaina, que antigament, a l'època medieval, se deia castell,
castell.
La documentació sempre parla de castell. El que sí que avui en dia s'ha imposat més la paraula palau. Però
sí.
El Palau de l'Almudaina, la seva base, diguéssim, el nivell d'ocupació primerant són romans.
Romans.
Han de pensar que la Palma romana, quan arriben els romans, Palma no existeix. O sigui, durant molt d'anys se pensava que a l'època talaiòtica també hi havia assentaments, però no és així. Els assentaments s'ha pogut saber que estaven a Bonaiat Solades, són espases. El que passa que els romans, quan ocupen Silla, en el 123 abans de Crist, s'instal·len de 60 anys, són espases, per entendre'ns molts, però llavors funden Palma. I en aquesta fundació de Palma, on s'instal·len, un dels cantons estan damunt un turonet, que és actual bona avui en dia la Seu i l'Almudaina, i el Palau del Bisbe, per entendre'ns. Pues en aquest cantonet fan en aquest cantonet d'aquest turonet posen les primeres pedres del que llavors serà el castell de l'Almudaina. D'aquesta època, malauradament, no queda pràcticament res. Queden les bases, el que serien els fonaments.
La cosa romana no hi queda.
Molt poca cosa.
Molt poca cosa.
Se va trobar ceràmica, però on realment se va començar a construir una alcassaba, ja és època islàmica, però que també queden molt poques restes, perquè hem de pensar que a 1114, 1115, el moment de la ràtio pisano-catalana, el castell va rebre, va ser pràcticament enderrocat. El manco no totalment, però sí que
part
d'ell va ser enderrocat.
Sí.
I llavors tornen fan anques enrere, diguéssim, després de la ràtzia, els pisano-catalans reconstrueixen una altra vegada els musulmans, però són pràcticament 100 anys. Llavors ja ve l'ocupació definitiva de 1229, en l'ocupació del rei en Jaume. I llavors, o sigui, l'aspecte tal com veiem avui en dia del castell és obra, bàsicament, d'en Jaume II, que a mi, sobretot a 1300, després del tractat d'Anagni, que ja tot el conflicte en la corona d'Aragó s'estabilitza, comença a crear les grans infraestructures del nou regne, entre les quals hi ha la Seu, comença a fer la Seu, comença a fer el castell de Bellver, i també la residència oficial, que és el castell de l'Almudaina.
I quan xerrem del concepte Almudaina, el nom Almudaina, en què ens referim? Què vol dir?
Almudaina és un topònim islàmic, d'època islàmica, que és a dir, en el 904, quan arriben, s'estableixen definitivament Xarq al-Àndalus, o sigui, la part els musulmans, ocupen la ciutat romana. La ciutat romana sabem molt bé, o sigui, els romans quan fundaven una ciutat, això era per tot l'imperi, feien una creu, dos eixos, i escardo i es decudmanum, no, que se deia, amb un foro, que era en el joc d'intersecció, la cruïlla, que seria el bon avui en dia l'estudi general Lulià. I aquesta ciutat creada per romans, és que se troben els islàmics i allò li diuen Medina, no? Almudaina, la ciutat. La ciutat,
vol dir la ciutat?
La ciutat. I llavors, el castell de la ciutat, el castell de l'Almudaina.
Qui és on vivia Nabuyaya?
Nabuyaya, per exemple, vivia allà, efectivament.
I hi havia molt de jardins, diu la crònica, no? Era tot molt...
Bueno, les construccions islàmiques, tots els llocs d'aigua i vegetació és molt important. I efectivament, de fet, una de les peces més antigues que se conserva encara avui en dia en el castell de l'Almudaina era un brollador d'època islàmica amb una forma de lleó, molt semblant en el que podem encara veure també de l'Alhambra de Granada. I efectivament
Com aquell pont que hi ha un arc que hi ha de vora el llac de Cisnes avui en dia.
Aquest arc tan amb un llum
que tothom el coneix com el llac de Cisnes i els Cisnes, però realment allà
és un arc islàmic que donava entrada a l'antiga drassana reial d'època islàmica també.
Val. I aquest àngel custodi, de quina època és això?
Bé, com he dit, en Jaume II, així com en Jaume I sí que va viure a l'Almudaina, en el castell de l'Almudaina, però pràcticament no va fer obra, o manco no hi ha documentació. Quan en Jaume II, ja he dit, sobretot a partir de 1300, s'estableix com a rei de Mallorca, de forma sense conflicte, amb una certa pau, fa fer una obra molt important a l'Almudaina. Hi ha un cos principal, quatre torres, bueno, hi ha la Torre de Sant Àngel, i llavors hi havia tot un recinte que encara hi ha de 14 torres, que era pràcticament buit. Ell construeix, per exemple, el que llavors se deia el Saló Major, Saló del Tinell, que era la sala més espectacular del castell.
I que molta gent, quan el visita el palau, que d'alguna manera se queda molt. Deu tenir unes característiques especials.
Però, de totes formes, avui en dia, malauradament, ja dic, no se pot contemplar tal com era, perquè està dividit, se va xapar en el segle XVI, se va xapar per la meitat.
Avui
en dia el que se li diu a Saló del Tinell és la banda de dalt del Saló. Però és que aquest Saló era espectacular.
Era espectacular.
El rei rebia la gent. I el de la Torre de Sant Àngel és un encàrrec, dins aquestes obres que deia d'en Jaume II, ell encarrega l'àngel custodi, que era, diguéssim, el defensor de la ciutat. Els reis de Mallorca tenien una gran devoció pels àngels. De fet, a la cimera que duien ells, sobretot en Jaume III, el manco, duia ses com a cimera, duia un àngel, un àngel que duia també ses armes del rei de Mallorca, i ell fa fer aquest àngel a principis del segle XIV, i hi ha l'anècdota que ell estava en el Palau de Sineu, i l'escultor va dur, quan el va tenir fet, està fet de bronzo, però amb una ànima de fusta de dins, i el va carregar, quan el tenia fet, el va carregar un mul, se l'en va dur Sineu, el rei va donar vistiplau i el va tornar i ja se va col·locar. És un àngel veleta, no?
Sí.
I que, bueno, estava una torre que era molt més alta que la que hi ha actualment.
Sí.
Per terratrèmols, per ventades, se va anar, sempre havia problemes amb aquesta torre, i se va reduir ja fa segles, no?
És que veiem actualment ets original.
Sí, ets original.
És una peça única.
Que serveix de guia, peça... d'alguna manera.
Servia de guia, avui en dia ja no, evidentment, però
servia de guia.
Antigament, que les barques i el vaixell anaven a la vela, el vent era molt important. I sí que els mariners, això sí que se té documentació, se regia, miraven l'àngel de l'Almudaina perquè sabien de on venia el vent.
Però és increïble, durant segles, la quantitat de nevades, tronades, llamps, sol, tot el que ha vist.
Tot el que ha vist.
La història també.
Efectivament, és un testimoni privilegiat de la història del rei de Mallorca.
Quan feim la ruta turística per dins el Palau de l'Almudaina, què és el que sol cridar més atenció a la gent que el visita?
Bé, home, Palma té una cosa que és, jo penso que és única, que és una ciutat que guaita la mà, està sobre la mà.
Sí.
És a dir, un palau, una fortificació, amb les característiques de l'Almudaina o de Baibó, o la Seu, no? Que guaita damunt la mà, això, les vistes, és una cosa que crida tothom. Llavors ja és percepció personal de cadascú. El que tu deies de Saló Major, Saló del Tinell, és una cosa que és el més medieval, per entendre-nos, i ens recorda aquestes pel·lícules de cavallers i de reis. I també és una...
D'alguna manera ens remuntem a l'època, no? Som protagonistes.
Efectivament. I llavors també la capella de Santa Anna, que és possiblement l'espai que se conserva millor de l'època de segle XIV. És una capella que pràcticament, llevat d'una balconada que varen fer en el segle XV, i el retaule de Santa Anna, que malauradament va desaparèixer, avui en dia és... se va fer en peces, i el que era el carrer principal de retaule avui en dia se conserva a Lisboa. Però llevat d'això, vull dir, és un espai que se conserva, i l'entrada també és que era l'entrada principal, avui en dia està taponada per l'escala principal del castell, però el que és l'espai interior pràcticament era el mateix.
I Tomeu, posam cara en els reis i a les reines a dins del palau?
Bé, efectivament, o sigui, en una cosa que també agrada molt en els visitants, quan entren al Saló del Tinell, a la banda de baix, és la primera sala, que també hi ha una ximenea molt grossa, que antigament eren per garantir aquesta gran sala. Sí que quan se va fer la reforma en els anys 60, principis dels 70, que se van acabar, pues se va tenir l'encert, penjó, de fer una galeria de reis i reines de Mallorca. I se van fer en base en els que conservam a l'Ajuntament. L'Ajuntament tenim l'antiga galeria de barons il·lustres del Reina de Mallorca, entre els quals hi ha els reis, I se va, però a més se va completant amb una sèrie de reines que l'Ajuntament no hi són, i això, clar, la gent els hi posa la foto de no sa cara i els ulls a les reines, perquè clar, tu pots sentir parlar d'en Jaume II, clar, d'en Violanda, d'Hongria, però aquí els hi posa sa cara. No?
Però són inventades.
Sí.
No, no és que en aquella època se fes un retrat.
No, perquè els retrats que hi ha a l'Ajuntament són del segle XVI, ja, vull dir.
Per això mateix. I una altra cosa, sí.
No.
Jo havia sentit dir que en aquest palau s'hi podia entrar també des de la mà, amb una embarcació. Això és increïble, avui en dia. No?
Bé, increïble, té bastant de sentit.
La mà arribava allà.
Sí, de fet, encara avui en dia, quan... Clar, el Palau de l'Almudaina, perdona que me'n vaig ara un poc pas...
No, mos remuntam i seguim, clar.
El Palau de l'Almudaina, què passa? Que li va passar el mateix que moltes cases de Palma, de lo que és la Palma històrica, no?
Sí.
Que té un cos medieval, malgrat que tinguem una massa època antiga, d'època romana, però bàsicament era medieval, i sobretot a partir del XVI se comencen a construir tota una sèrie d'elements que en el segle XIX era, i en el XX, però sobretot en el segle XIX, era un edifici que pràcticament estava duint una tota una pell d'època moderna que no te permetia veure la fortalesa medieval.
Ja.
Avui en dia és difícil de creure, però així tenim fotos, i si un té oportunitat de veure fotos des de nau de l'Almudaina, pràcticament no la coneix. Perquè s'havien afegit cossos, amb taula... Bueno, el que passa en moltes cases de Palma, de que tenen un ànima medieval, però llavors tenen tot un abric barroc o renaixentista, no?
Sí.
El que tu deies de l'accés per la mà, quan se fa la reforma en els anys 60, principis de 70 se van acabar, l'esperit d'aquesta reforma era recuperar en el màxim possible el palau que va fer construir, el castell que va fer construir en Jaume II. I durant les reformes, i durant que van començar a llevar aquesta pell, aquests afegits, va sortir l'escala que donava la mà, que avui en dia la poden veure encara, que donen en el que és avui en dia el Jac dels Cisnes, el que era sentit de Sana.
Sí.
Que tothom hi va i se fa fotos allà, i doncs sí.
També durant la reforma va caure un tros de mur. Clar, el mur que hi ha davall del Sol del Tinell i davall de les lògies gòtiques, allà pegava la mà. A la documentació veiem que han de, constantment han de fer adob de les murades de l'Almudaina, perquè els serones es quitaven i la salitre, tot, els hi feia molt malbé, no?
Ja.
I sempre ha hagut problemes.
Serosió.
Just a baix del Saló del Tinell va caure un tros de murada i se va descobrir el que era l'antiga sala dels falcons. Dels reis.
Sí,
els reis falcons,
eren molt aficionats a la satreria, a la casa.
Està oberta aquesta sala?
No.
No,
és a dir, que era com un esport, era l'esport del rei.
Sí, era la casa. Era...
No he vist mai les pel·lícules.
Sí, però no sé si és que això servia també d'esport, no sé.
Sí,
era l'esport.
Bé, en Sant Urmeda té aquell famós verso, no, que ve a dir, no me'l sé de memòria, però ve a dir que un senyor, si és senyor, ha de tenir una bona casa, un bon carrossi, un bon cavall, i ha de tenir un bon falcó.
Sí.
Hi ha l'anècdota d'en Pere el Cerimoniós, que de... va saber que Xuredes de Manacor tenien un falcó molt bo, i diu, idò, el vull. I quan els patges van anar a Xuredes de Manacor a cercar-li el falcó, era una animal, era de sa família, amb molt d'orgull, i els va donar a fer molta ràbia que el rei els demanàs el falcó.
Sí.
I va dir, bé, idò, li donaré. I clac, li va tirar el coll, quan li va donar mort.
Clar.
Quan li donc el falcó, però...
Així com jo vull.
Era un tema molt seriós.
Sí.
I quines funcions ha tingut la Almudaina durant aquest temps?
Bueno, la Almudaina sempre ha tingut la funció de residència de la màxima autoritat de Mallorca. Durant l'època del rei de Mallorca era la residència del rei de Mallorca, com també tenien la de Perpanyà, a Montpellier també en tenien. I llavors, una vegada la reintegració de la corona de Mallorca dins la d'Aragó, va ser residència de lloctinents, que sempre havia estat també, en l'època de reina de Mallorca, virreis, els capitans generals i els comandants generals. Avui en dia, encara ara, la meitat de l'Almudaina, la residència dels comandants generals.
Pertanyen els militars.
Ara mateix, una part, el que era sobretot la part de la reina, les cambres de la reina, formen part, formen part del patrimoni del Ministeri d'Interior, del Ministeri de Defensa i de l'Exèrcit.
És a dir, que no se pot visitar aquesta part.
O sigui, com se pot visitar la de Patrimoni Nacional, que és la residència del rei, que hi ha unes guies, unes visites constantment... Sí, sí. A la part militar, no.
Se pot visitar qualsevol persona.
A la part militar?
No, a la part...
Sí, sí. Inclús el dimecres per mi és gratuït.
Ah, d'acord, perfecte.
Ara has fet un comentari...
Exacte, m'ha cridat l'atenció. La part de la reina és la part del rei.
Sí, exacte. Han tingut telepatia, com
el matrimoni estava separat.
Bueno, jo sé intimitat... Sí que se té constància documental, que hi ha les cambres del rei, les cambres de la reina... La capella del rei, la capella de la reina, sí que hi havia pues, unes cambres destinades en el castell de Bellver, igual.
Sort del rei, sort de la reina.
Efectivament. També. Sí. Ah, i la part del rei, generalitzant, seria la part més antiga de l'Almudaina, quan hi ha la Torre de Sant Àngel, amb aquestes quatre torres, aquest primer fortí. I llavors, la banda de més de ponent cap al nord... seria la part de la reina.
La part de la reina.
És molt curiós.
Ben
de fet, la capella, l'oratori de Santa Anna, va xapar el gran pati islàmic en dos. El primer, quan entra, és el pati que avui li diuen pati d'armes, el pati del rei, i a darrere encara se conserva el pati de la reina.
Ja. I ara, per exemple, xerrant, per exemple, que he comentat sort del rei, sort de la reina, a sort, realment, si conrava res, si cultivava,
sí. Perquè han de pensar que el que és avui en dia s'avinguda Antoni Maura, per allà passava la riera.
Ah, val.
Ja a època islàmica ja hi havia una horta allà. També la psiqui real, hi ha un gran aljub en el començament del Palau Rei, del Palau Reial, de l'Almudaina, hi ha un gran aljub, que era gran, que donava aigua també, aigua potable, en el palau. I tot aquí hi havia tot un sistema de psiquis, que ja eren d'època islàmica, i hi havia un hort, efectivament, on se conraven la documentació, poden llegir que hi havia xipresos, palmeres, tarongers, llimoners, pruneres, vull dir, tot tipus de tarlisses. També
hi
havia... És curiós perquè també criava conills blancs i negres, el rei.
I era tan gros com ara, sort.
Sí. No sé s'amplada, però bàsicament sí, és les mateixes mides que té ara.
Per ventura un poc més i tot.
Podria ser, perquè diu la documentació, diu que està en el mateix nivell que la riera. El que passa que tot això ha canviat tant que és molt difícil.
I ara, per exemple, el material per construir l'Almudaina va ser el mateix per fer la Seu, el mateix tipus de pedra.
Pues sí. O sigui, anava a veure una cosa, no hi ha una pedrera única.
No.
Però les pedreres aquestes medievals, de manera medieval, els arqueòlegs i els historiadors d'una simple vista podem veure si la pedra és medieval o no, perquè les pedreres medievals eren d'una categoria molt bona, pedra marès, de marès, el que avui dia diria pedra Santanyí, molt bona, molt compacta. Són pedreres normalment que estan vorera de la mà, cap enderrocat, també a portar els vells,
escarnatge,
i a més el transport era molt més fàcil.
Són dunes fàcils. Són dunes fàcils. És arena, formant
molt compacte. De fet, a la Seu, sabeu molt bé, el cap de la Seu, és el que és el presbiteri, està fet en marès medieval, que està pràcticament impecable,
intacte.
I la façana neogòtica des de nou està fet en marès, que ja no és de pedreres medievals, i està absoluta, ja s'ha hagut de restaurar fa uns anys, no? Perquè estava completament fora d'ada.
Bueno, jo me fa molta gola.
Podríem anar a visitar el palau, jo fa molts anys que no he anat.
I hem d'anar, que mos convides, també, un erí.
Jo no vos puc convidar
a fer la volteta, me refereix que però, a fer la volteta.
Sí, acompanyar-vos a Voreró, sí.
A consellar.
Sí.
Bueno, idò, beníssim, Tomeu, estic molt agraït que hagi estat amb nosaltres aquí de collita pròpia, però par-mos això que és tan nostre, que és el Palau de Sant Mudaina.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres seguim a de collita pròpia, que hem de seguir arreplegant-se collita aquí a les zones d'Ivetres Ràdio, no mos deixeu,
Ah, i tant.
Ivetres Ràdio, a Capdetera 96.4. Sabies que 9 de cada 10 incendis forestals els causa l'activitat humana? Evitar-los depèn de tu. Fins al 15 d'octubre està prohibit fer foc i hem d'extremar les precaucions. Si veus foc o fum, telefona a l'112. Ni un foc al bosc. Govern de les Illes Balears. Escoltes Ivetres Ràdio. A Menorca, 88.6.
Estau escoltant De Collita Pròpia, un programa de Potada a IB3 Ràdio.
Teniu paranòstica que vostra, no? Bé, no passeu pena, perquè ara sabreu en quin bon moment esteu per poder dur a terme algunes de les feines en els vostres camps, fora viles i jardins. Ara arriba la secció de feines fetes i qualque bon consell que també vos aproparem.
Feines fetes.
Bones hortalisses, bones verdures, bona fruita. I el que poden dir és que les ensalades, les amanides, són protagonistes de moltes taules, però no només per preparar amb enciam. Voleu conèixer, per exemple, quines són les fruites o verdures de temporada per donar color als vostres plats? Són moltes. Ara, per exemple, que tenim la cindri, tenim aquests albercocs, i el típic aguacate, aguacate, li deien col·loquialment.
Sí, és vera, sí.
I jo tinc un truc per saber si l'advocat és madur o no.
Sí. M'ho fas.
Idò, mireu, els advocats estan al seu punt òptim de maduració quan la seva pell no presenta taques o punts negres.
Ah, clar, això ja m'ho varen dir fa estona. Sí.
Idò, a més, si quan l'apretau cedeix una mica la pressió o quan l'agitam, notam que, per exemple, sos de dins,
sí,
fa com un buit. Vull dir, se mou.
Fa un pum-pum.
Un pum-pum, idò, està sí, llest per por a menjar. Sí, sí, sí.
Està molt bé, això.
I també, el que poden dir és que si encara no estàs madur, perquè això no, encara no sentim aquest renovat de sos, el que podem fer és deixar-ho a temperatura ambient però embolicat dins un paper de diari.
Ah,
just,
sí,
just en el costat d'una poma.
Això ho he de fer, sí, sí.
És curiós, eh?
És curiós.
És curiós.
I si te fitxes, Maria...
I d'això durant 3 dies.
Sí. I si te fitxes, ara sí, ja acabam a l'agost,
sí, estem
a dia 28, no?
Uh-huh.
Sí. I d'ara ara ja és hora de fer unes feines feixugues.
Quines
que no
són?
Fan tanta il·lusió.
Per exemple?
Ja, tu te'n recordes que per primavera i principi d'estiu varen començar a posar els talons,
sí,
i les canyes per les tomatilleres.
Uh-huh.
Bé, ara durant tot l'estiu hem coït les tomàtiques i això... Ara ja acaben.
Sí.
I ara què hem de fer?
Què hem de fer?
Desmuntar-ho.
Sí.
És a dir...
Lo que se monta se desmunta.
Sí, i no ho montes amb aquella il·lusió, i va, ho desmuntes les canyes, els talons i els jubons. Tot han d'estar preparadets.
Sí.
Però el que sí poden fer els talons, que és la part dura,
sí,
és el que són, avui en dia se fan plàstic i això, és guardar-los per l'any que ve.
Val.
I conservar-los a un lloc tapat amb una tela, i anar amb molta alerta també, que després se'n s'hi ven,
sí,
en sumitat, això no s'aprodeixin, perquè l'any que ve
m'ho
serviran una altra vegada per muntar les domatilleres i els prevés i les aubergines, m'entens?
Sí.
Llavors també és molt important el fet de llevar els brots secs i les fulles seques de diferents vegetals, no només els cultivats de sort per menjar, per la collita, sinó també, per exemple, en el jardí.
Sí.
Els geranis.
Uh-huh. Ah, els geranis. Els geranis, de fet, ja em van xerrar de geranis.
Sí.
De geranis.
Bé,
van xerrar.
Sí, no, però vull dir que els geranis, les fulles seques i les tiges resseques s'han de llevar, s'han d'eliminar.
Ah,
així
val.
Se quedaran més polits, més hermosos, i també llevarem això que no li fa més canosa a la planta.
Ja.
Seria quan treu-li les ungles.
Ja, sí. Ara és moment, poden dir d'obercocs. Encara, no? Estem acabant.
Obercocs, ja.
Estem acabant, vos pareix.
Home, depèn de la raça de l'obercoc i depèn també de la zona, però realment els obercocs és...
Més de juliol.
Maig, juny, juliol, com a molt.
Sí, sí que és vera, sí que és vera. Sí, és vera. Però quines són les fruites o...
Sí, ara...
De temporada,
exacte,
per exemple. La cindri encara estem.
Sí, la cindri i els melons.
I els melons.
Ara s'època de cuir els melons, aquests que diuen...
I les figues.
Sí, perdona, els melons que són per Nadal.
Saps?
Ara se cuen, just ara, se posen enfilats com si fossin sobrassades a dins una reixa, que els toqui l'aire, però no toquin cap objecte, res, que estiguin així com si fos... Has vist en Gravity?
Sí.
I allà duren, fins Nadal, però no me les aposta. I ara de què es estens també, de coi ses filles?
Clar, de coi ses filles, estem en plena coita.
Hem de pensar que ses figues, bé, ses filles...
Bé, ses figues, de totes maneres, bé, sí que és vera que estem en plena coita, però jo en duc menjant des del mes de juliol. No?
Bé, també, sobretot aquestes que són morades.
Eco de qua.
Sí, i a Formentera també, des del maig em pot menjar. Formentera,
sí.
Però ara, per exemple, aquestes filles, aquestes que són més verdes, no sé com funcionen les filles.
No sé com funcionen les filles.
Pues ho diré. I resulta, si te fixes, la fillera no fa flors. Te'n fixes, no fa flors. No és com la filla de moro, que és un cactus que fa una flor preciosa i llavors surt una filla de moro. Sí. No, la figuera és de la planta emparentada en els ficus. I és una planta molt primitiva, que les flors, diguem, que per evolució no s'havien inventat. Però què passa? Que cada filla és un paquet com de petites floretes.
Sí.
I té com un foradet just a baix. Aquest foradet es posa i entra una mosqueta especialitzada en polinitzar aquestes floretes. Aquestes floretes maduren i cada una d'elles és un fruitet amb un pinyolet.
I o cada una d'elles serà una figa.
No, que cada filla a de dins té multitud de fruits. Els fruits estan a de dins, la filla és un paquet de fruits. M'entens?
Clar, no, si és vera, si és que si encetam la figa, és vera, ara tens imatge i teniu tot a la raó, conco.
Què més poden fer a final d'agost?
Què més poden fer? Bé,
una cosa relació, que relació t'agradava a... molt de petita. Anar a coir?
Males. Que anar a coir, males sí. El que passa que jo m'estimava més arribar a les garroves. Reten més. Però de les figues, ara no ho direm perquè si de cas ho deixarem penjat a la plana Facebook.
Perfecte.
Perquè és extensa aquesta recepta. Però vos... no sé si vos agradaria provar una recepta que se fa en gualdres i se diu gualdres amb figues.
Yes.
És mel, dius? És molt bona.
Però se filla dins la gualdra.
No. Se fa tot.
I on dia ho hem de...
Ho podem comentar, sí. Lo que la deixarem penjada a internet.
A un altre apartat també, sí. Perquè això és de feines fetes en
per això, camp. Per això.
Quines altres feines poden fer? I doncs, per exemple, preparar compost, perquè ara se descompon molt, és molt bo el compost ara, perquè pensa que se produeix tot més aviat.
Fa una calorada.
Sí, però hi ha humitat.
I humitat,
molt important.
Sí, humitat és
i
important.
I ja entendrem per si ven. Per la tardor i si ven. La tardor també és molt interessant, en parlarem després per setembre, les magranes, els quequis...
Que bones que les magranes.
La caiguda de les fulles, de tots els arbres de fulla caduca, tot això.
Sí.
Però això serà setembre, ara estem a final d'agost.
Sí.
I a final d'agost no mos podem oblidar del millor rem.
El millor rem?
És ara.
Sí.
El rem ja deia mon pare i el meu sogre, que no el se'ls hi ha.
Sí.
Que el rem, per molt que ho cuiguis abril, maig, juny, juliol... No, tot això no, ha de ser final d'agost, sobretot setembre.
Sí. Però i com és això? Perquè és bon moment.
Perquè és ara.
És ara.
Això, si és tudons, no s'han fotut, tots ho sents.
Però... I per acabar...
I per aquí va també seguint en el rem, hi ha una varietat, una raça de rem que es va desaparèixer, se va extingir, però que era molt important a l'edat mitja i fins que va arribar a la filotxera, que se va carregar tot el rem a Mallorca. En això que feien la melvesia. La melvesia és una beguda de reis que se feia, sobretot a Banyalbufà, i s'importava, bé, s'exportava a tota la península ibèrica i també a reis de diguem, europeus.
Molt bé.
I ara... es estens de cuiló i la primera setmana de setembre fer allà per Capolaro que feien els peus descalços que t'agradava molt de petita precisament per fer la melvesia.
Perfecte, molt bé, idò per setembre melvesia. Bueno, idò nosaltres hem de seguir de collita pròpia, ja han fet totes les feines que havien de fer en les foraviles i hem de seguir replegant la collita amb més seccions aquí a Ivetres Ràdio.
IB3 Ràdio, a Capdepera 96.4.
Les ones no just són marines, també n'hi ha d'argianes i sonores. Les bones cançons no només venen de l'altra banda de l'oceà. Mediterràdio, perquè per trobar talent musical no cal travessar la mar. Joan Trias et demostra que els artistes d'aquí no han d'envejar els de més enllà del Mediterràdio. Dissabte a les 2:30 del migdia a IB3 Ràdio.
Escoltes IB3 Ràdio. A Menorca, 88.6.
A De Collita Pròpia, na mare Capocoví de Can Gurill i el seu concotolo vos apropen els costums i tradicions de les Illes Balears. Dijous i divendres, de 10 a 11 del vespre, a IB3 Ràdio.
Avui descobrim un municipi d'entre els que formen el Pla de Mallorca, que antigament va viure bàsicament de l'agricultura. Un poble que, d'alguna manera, aquest programa, jo diria que li té una estima molt especial, perquè just d'aquest lloc és el nostre col·laborador habitual de cada principi de mes, en Toni Sastre, de la botigueta. Vos queda clar de quin poble xerra, no? O no?
Sí, de Sant Joan.
De Sant Joan, ara ja ho heu descobert.
Clar,
bé, eh? Jo és que ho volia dir més tard. Bé, d'això, quan s'escoques de Ca Nostra.
Justament.
Com s'escoques de Ca Nostra.
I doncs mireu, avui coneixerem precisament particularitats, llocs emblemàtics que hi poden visitar, caràcter de sa gent, festes, sí, precisament ses festes que ara estan vivint. I doncs avui mon anam fins a quasi ben enmig de sa comarca d'Esplà per saber més de Sant Joan. I qui mos agafa de sa mà i mos hi du a fer una volta tapat seu poble? I dona Catalina Lluís Gaià, d'aquí ara mateix, feim 5 cèntims de qui és.
Na Catalina Lluïsa Gaià Baussà, coneguda com na Lluïsa, o de part de son pare, de Cas Penedès, va néixer fa 66 anys a Sant Joan, municipi on hi resideix. Ha estat mestra i se va encarregar durant una temporada de dur sa biblioteca del poble. És experta en història local, escriu articles a la revista del poble Mel i Sucre. És membre del col·lectiu anomenat Taranyines, que funciona des de l'any 1994 i del que també va ser presidenta precisament durant 2 anys. És presidenta també de l'Associació de Persones Majors i, com no, participa cantant tant en el cor parroquial com en la coral de Sant Joan.
Catalina,
hola,
bon vespre. Com estàs?
Bé, molt bé.
Beníssim, nosaltres encantats d'estar, perquè sé que t'agafam en un moment de festes, eh? Jo ho sé, el que passa que t'agraïm molt, la teva intervenció en el programa, malament estàveu en festes.
Molt bé.
Deixa-la xerrar, eh?
Bé, li anava a demanar, com una coseta, és que, mem, estàveu en plenes festes del vostre patró, Sant Joan de Gollat, però és que just en els principis, com que jo comentàvem que hi ha, diguéssim, dues festes durant l'any, les festes de Sant Joan Baptista i les festes de Sant Joan de Gollat, que precisament són aquests dies. Amem, té qualque explicació que el vostre patró sigui Sant Joan de Gollat i no Sant Joan Baptista?
Mira, és el mateix, eh?
És el mateix.
Sant Joan Baptista va néixer el 24 de juny, que nosaltres feim festa també.
També.
Però que antigament, vull dir, fins fa 100 anys,
sí,
eren les festes patronals, el 24 de juny.
Val.
Aquest 24 de juny, uh-huh, que és festa a molta localitat,
sí,
de la Mediterrània.
Sí, que és cert.
Sant Joan era el patró, i llavors, però que per problemes econòmics, per la, uh-huh, gent per fer festa necessita, sí, tenir temps
i
necessita tenir dobbers, exactament,
dobbers.
Resulta que se trobaven que eren plena activitat agrícola de sellar i,
sí,
batre,
uh-huh,
que era recollir la feina de tot l'any,
uh-huh,
i com que no hi havia dobbers per, uh-huh, fer festes, perquè els dobbers se recollien de la venta de senyada, en aquell moment era quan s'havien de fer la feina de recollir, uh-huh, perquè els temps ho indiquen,
uh-huh,
la pagesia manda els temps, resulta que se va decidir fer-los per la mort, celebrar, uh-huh, per la mort,
uh-huh, uh-huh,
de Sant Joan, que és el mateix Sant Joan Baptista, que va morir dia 29 d'agost. Va morir, no, se celebra.
La mort. Catalina, d'alguna manera poden dir que el Sant Joanès ja, en aquell moment éreu ben vius, perquè d'alguna manera deixàveu fer lo que era, deixàveu fer, no, fèieu les feines del camp, acabàveu les feines del camp i en lo que havíeu guanyat feien festa.
Sí, perquè era quan ja havien recollit els grans, s'havien sofrat, els havia venut, i estaven tranquils. Era un moment que,
sí,
encara no se feien ni se recollia de ses filles ni de ses maldes, que era una altra forma de replegar del camp.
Ja.
I totes les cereals s'havien replegat,
sí,
les faves,
sí, sí,
el gra, tot el gra de cereal, com
sí,
el blat, la cibada, el sardi, uh-huh, i els xiurons i faves i guixes, tot el que se replegava ja estava ensacat i guardat.
Ja. Catalina, com viviu aquestes festes? Perquè els dimonis per mi són protagonistes, no el vera?
Sí, a Sant Joan hi ha aquesta
tradició,
vivència, uh-huh, sí, una vivència, uh-huh, i una dualitat,
sí,
entre el dimoni i l'iglesi, i està bé en tots,
uh-huh,
o sigui que s'ha volgut uh-huh, tenir com un referent el,
sí,
dimoni, és un personatge molt esperat i molt important, és com un mite,
sí,
que els pares i els padrins van cuidant i van cultivant, sobretot en els nens,
ja,
i entre adults també,
uh-huh,
que xerren molt del dimoni un mes abans de les festes,
sí,
ja.
Sí, sí,
que és,
sí,
que el,
sí,
dimoni forma molta part de la nostra cultura,
sí,
popular,
sí, 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 sí.
Uh-huh.
I hi ha Sant Joan que no fa pa, i a Sant Joan sí que mos fa pa, i volen mantenir aquesta pa, i hem parlat molt, i això és el que prepara una festa.
Sí.
Tenim una bona gastronomia típica a Sant Joan, o no?
Sí, sí, sí. És molt difícil llevar les costums i tradicions, encara que no estiguin en aquell moment tan justificades. Per exemple, com que a Sant Joan forma part del Pla, com tots els pobles de voltant, Montuïri, Porreres, Petra, Sineu, són pobles molt productors, degut en el seu relleu, la seva geografia, són productors de cereals.
Clar.
Si hi ha cereals i hi ha figueres, és normal que hi hagi un animal que és el porc.
Sí.
I aquest parc, que potser sigui 7 o 800 anys que estigui aquí o més, és l'alimentació basada a totes les cases. Avui, que això ja no és igual, ja no se viu de cereals, ja no se té un parc a cada casa per alimentar-se tot l'any, a cada casa... Jo ara no puc fer, no ho he documentat, no ho he cercat ni investigat, però jo, tirant així un poc a l'aire, diria que en el 80% de les cases, o en 90%, hi ha una sobrassada.
Sí que és vera.
Hi ha sobrassada sempre.
Sempre.
Quan hi ha, n'han sortit 30 d'embotits i que en mengem de moltes de classes, però... Pai sobrassada, pai quemeat, pai botifarró, sempre és.
Sempre és.
Bueno, que Sant Joan no sou vegetarians.
No.
O hem estat per necessitat quan s'acabava el parc.
Jo, Catalina, tenc un dubte, i és que jo sé que abans se deia, bé, el poble s'anomenava Sant Joan de Sineu. Ell anàveu a fer vida a Sineu?
Sí, Sineu ha estat la capital... desplà en quant a l'economia, sobretot l'economia. Allà era llavors en el mercat de Sineu, ja des del rei Jaume II, allà s'hi feren posar les mesures, era llavors se pesava, se posava el preu de cereals, i allà on anàvem a cercarir, o si ha anat, les coses per fora vila.
Ja.
O comprar una forca, a comprar un capell, a comprar una faus, a comprar vencisos, a canviar en el mercat animals... Ha estat un lloc molt comunicatiu i Sant Joan ha estat Sant Joan de Sineu perquè al principi ja va dependre la parròquia de Sant Joan, depenia de Sineu, això l'any 1300, 1298.
De fet, a Sineu s'hi anaven a pagar els tributs.
També. Hi havia les mesures, diguem, reals, autèntiques.
I d'aquí ve l'expressió, home, que hi hagi un Sineu.
Sí, perquè allà on hi havia timpat.
Exacte.
O també perquè anaves a pagar allà.
No sabia si jo era una creença, no tens cert?
Els de Sineu volien que tothom pagàs allà, però ells no pagaven o no se sabia, perquè no hi havia un control. Posta de, els de Sineu veuen el gep dels altres i no veuen el seu.
Sí, nosaltres tenim una... Perquè, clar, sempre hi ha aquella petita lluita amb un poble petit, amb un poble més gran.
I
nosaltres tenim una llegenda, que és que els santjoaners, com que no tenien parròquia, no tenien edifici gran, no tenien campanar, varen voler anar, això demostrant la valentia que tenien, els santjoaners, a arrencar el campanar de Sineu, i a posta s'ha separat. El campanar de Sineu de l'església, que se passa per un pontet en aquella plaça que s'hi fa mercat de
verdures. Catalina, jo això sí que el vera que ho havia sentit a dir, però no sabia si està i no sabia la llegenda d'aquest fet.
Els cinevers diuen que tenen una zona, un redal, a propet, que li diuen els cocons, i és un lloc que hi ha clots.
Sí, sí.
I diuen que els Sant Joaners varen pegar tal colada estirant del campanar que varen caure en terra allà, els colats que deien nosaltres, no se van a fora del campanar.
I xerrant de creences, ara aprofitam que mos contaves això, per què és que se diu que et sol balla Sant Joan?
Mira, el sol és el déu dels pagesos, és el déu de la pagesia, i perquè sense sol el gra no grana, el blat no grana, i és molt necessari, si ven per una cosa i s'estiu per l'altra, s'està esperant el sol fort. Per tant, és una, des de l'antiguitat, antropològicament, el sol és un déu.
És un déu
i és un déu.
És l'origen del cristianisme, de fet.
També, i per tant, és normal que per les festes de Sant Joan de 24 de juny hi hagi aquesta creença que el sol balla. De totes maneres, no s'ha investigat, ni se deixa, perquè com que se vol... que se conservi la creença. Sí. Talment no averiguarà, perquè no s'hi cal llevar una forbera.
De ballar no crec que balli, perquè si se mollets, l'univers em va la...
Sí, però nosaltres, quan és de matí, s'aixeca, quan el sol surt, aixequen els nens, anem a mirar sí. sol. Sí. Sí, perquè el vegin, el valor vi ballar. Uh-huh. Resulta que tan lluena tanta truixa, és tu que et mous els ulls, el sol no se diu mal. I pentures amb el dia 23 i pentures amb el dia 25, però això no interessa. Només seguint la creença que totes les societats i com allà necessiten sí. tenir una llegenda sí, per, sí, per sí, viure amb elles.
Bueno, Catalina...
Moltes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona per tot.
Una abraçada forta i que disfruteu d'aquestes festes de Sant Joan de Gallat.
Moltes gràcies,
gràcies, una abraçada. Adéu,
bona nit.
Bueno, seguim de collita pròpia, que mos queda molt poquet.
Vinga, vinga.
L'entrevista impossible.
I és que mos conta la llegenda que en el Puig de Sant Nofre de Sant Joan hi viu una parella de corps. Home, oh, és un corb amb dos caps. Home, millor li demanam. Home, que sou dos o un corb amb dos caps?
Som dos, som dos.
Dos? Sí?
Ah, sí, som dos.
Jo això que me fa com a pa i tot.
Perquè te faim por.
Bueno, no sé, dos... És que apareixen dos caps, no sé. Sí. Mam, jo me volia demanar una cosa. T'heu arribat fins aquí, fins als estudis d'IB3 Ràdio, precisament de collita pròpia, no sé si dir si és sí. o no. Sí, perquè sou de Sant Joan. Però jo volia saber a on és que viviu exactament.
Nosaltres vivim en el Puig de Sant Nofre de Sant Joan.
Sí?
Som una parella. Ah, però seràs tu. No, jo som també una altra. Ah, una parella. I anem allà. Segons la tradició compten que sempre som els mateixos.
Sí?
Que estem just allà.
Què vol dir? Però, mem, una cosa, i diuen que mai moriu, és vera, això?
Exacte, durant segles i segles sempre hem estat allà.
Però, bueno, malament hagueu estat de segles. També diuen que quan una parella se mor, se substitueix per una altra.
Ah, però el que ells no saben que nosaltres som dos mascles, no som mascle i femella. Exactament. Però com que no tenim dimorfisme sexual, perquè els cors, mascles i femelles, som exactament iguals, se pensen que som mascle i femella.
Una cosa, vosaltres teniu constància d'aquesta bèstia de foc que hi ha per Sant Joan?
Ah, sí, basada en nosaltres.
Sí?
Aquest sí que és un monstre de dos caps. Està basada en nosaltres, el que passa que no són dos éssers, sinó que és un tot sol en dos caps.
I què li va fer? Ho sabeu?
Això crec que ho va fer un que qui porta a Sun Esporneriu va començar a construir. Sí, exactament, ja, aquesta bèstia de foc sí. se surt a les festes de Sant Antoni i altres festes a Sant Joan.
I teniu podes?
Clar que sí que tenim poders, sí. Compte-li tu, explica-li
mem.
Tenim molts grans poders perquè tenim uns ulls vermells. Qui mos mira directament.
No me mireu, per favor, no me mireu, que me fa por.
La vista del dimoni. Sí, Sant Joan hi ha molta devoció, bé, més que devoció, molta por amb el dimoni.
Sí,
i se mos representa amb el cor.
No sé si teniu res a veure de l'àguila dels caps del pudi. Teniu res a veure?
No, ni tan sols tenim contacte. Nosaltres som molt més antics. Aquelles àguiles del Cudi van ser regalades per un rei com a ciutat reial del Cudi, però nosaltres no. No, nosaltres mos hem currat nosaltres mateixos. Toma, Moreno. Clar que sí.
Bueno. I ara sortiu per aquestes festes de Sant Joan?
Surta la nostra bèstia de foc. I no sabem si enguany sortirà, perquè se va fer una mica de malbé.
Bé, jo li dono les gràcies per haver estat en nosaltres de collita pròpia. No m'agafi, per l'amor de Déu, no m'agafeu.
Vine amb nosaltres en el Puig de Sant Nofre.
No, que vull quedar aquí.
Començaré menjant aquesta nina.
De collita pròpia vos compta tot el que voldríeu saber sobre les coses de ca nostra i que mai no vos heu atrevit a demanar. Dijous i divendres de 10 a 11 del vespre a IB3 Ràdio.
I fins aquí 60 minuts de coses illenques, històries de Balears i de sa nostra gent. Una servidora, Marga Pocoví, que vos ha acompanyat durant aquesta estoneta. Mos retrobam demà vespre a dos dies d'acabar el mes d'agost, amb seccions diferents, però demà ja sabeu que tenim col·laboradors habituals com en Felip Monant, Toni Ballador i altres seccions que segur que vos criden l'atenció. Au, idò, fins demà, gràcies per la vostra confiança, però... Ai, la glosa,
sí,
que se
m'oblidava. Sí,
sí. Amem aquesta gloseta, que m'has conta, Conco.
Anem a veure.
He de donar sus, com sempre.
Sí, venga.
Un, dos, tres, sus.
Que bell que és el palau de l'Almudaina que se li diu. Estic content com una perdiu quan veig el seu àngel de la pau. De lo que hem de saber fer, ja sabem, en el camp a l'agost. I si ja acabam el compost, a finals d'estiu en farem. A Sant Joan fa festa, dos cors d'on ofre treuen, ben negres i no cauen, una bèstia de foc feresta.
M'ho retrobem demà amb més de collita pròpia. Fins demà divendres.